A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Tantes vegades parlant del que s'amaga sota l'aigua, ja resulta que pot haver-hi l'oportunitat de parlar d'una cosa que és, en fi, el repte, diríem que un dels reptes més macos que qualsevol persona que es dedica a l'arqueologia pot tenir. Per Izquierdo, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia i bona hora.
Això és un dels reptes més macos que es pot tenir, no?
És un somni només poder-s'hi presentar. Jo els hi vaig escriure així la carta de presentació. Vaig començar així. Diu, és un somni per un arqueòleg de províncies, diguem-ne, perquè Roma és la capital, no? Diu, poder-se presentar això. Ja comences per aquí.
Abans d'això, però, i esclar, nosaltres els hem presentat a Per Izquierdo com l'arqueòleg del Consorci del Patrimoni, però evidentment abans d'arribar al Consorci del Patrimoni, la trajectòria professional d'en Per Izquierdo ja havia passat per àmbits de responsabilitat important.
Sí, sóc un cul de Malsallent i he estat director de diverses coses, dels museus municipals de Sabadell, de l'Oficina de Patrimoni Cultural de la Diputació i del Museu d'Arqueologia de Catalunya.
Surt a compte si un cul de Malsallent en aquesta professió?
A veure, econòmicament segur que no, seguríssim que no, però moralment sí, jo soc molt feliç treballant aquí a Sitges amb vosaltres, he estat molt feliç de totes les feines que he tingut i si una feina no fos feliç me'n buscaria una altra.
Ho dic perquè des del punt de vista de la consideració de la feina de l'arqueòleg han canviat poques coses en tots aquests anys?
La consideració social probablement han canviat poques coses.
Poques coses.
El patrimoni segueix sent el gran desconegut de la gent i el patrimoni arqueològic més encara.
Més encara.
Això és evident. Ara, a nivell de treball nostre, sí, clar, la tecnologia ho ha canviat tot, diguem-ne, perquè ara tenim uns mitjans i unes possibilitats de fer coses, tant a nivell de recerca com de difusió de cara a la gent, que no els haguéssim ni sospitat fa 15 anys o 20.
En canvi de recursos econòmics, suposo que més o menys els mateixos de sempre?
Sí, almenys al nostre país, sí.
Això canvia molt si obrim l'angle de visió i si ens fiquem a Europa o ens fiquem en altres latituds?
Sí, hi ha països que han apostat molt fort pel patrimoni.
Per exemple?
Els països nòrdics, és increïble la quantitat de despesa que hi fan. Els francesos mateixos, que els tenim aquí al costat, tenen un Institut Nacional d'Arqueologia amb 1.400 arqueòlegs en plantilla, no?, per fer intervencions allà on calgui. Això aquí és que,
vaja, ni somiar-ho, no?
Potser en tot el país n'hi ha 30 o 40 amb lloc de treball.
I en canvi, no dic que tinguéssim potencial per 1.400 arqueòlegs, però evidentment suposo que sí, hi ha prou aquí com per poder tenir un bon planter d'arqueòlegs treballant constantment, no?
Seguríssim. El que passa és que no hi ha la voluntat política ni la necessitat social, no? Els britànics mateix, no? El Museu d'Arqueologia, el Museu d'Història de Londres, que no és d'arqueologia, és d'Història de Londres, té uns 300 arqueòlegs en plantilla, per una ciutat només, no? Diguem-ne, i a part dels que hi ha que treballen per empreses privades o altres coses, i tots estan fotent molta feina. Clar, aquí no ens podem ni plantejar fer el que fan allà, i llavors aquí passa el que passa, que fem obres públiques i traiem el que hi ha.
I traiem el que es pugui en aquell moment, no?
I
això no canviarà?
Canviarà,
sí?
Jo crec que sí, perquè a poc la gent cada vegada coneix més què fem i per què ho fem, i ara hi ha un estudi, va sortir la setmana passada, de la percepció social a diferents països d'Europa del patrimoni arqueològic. I es denota que està canviant. La gent sap què és, què fan els arqueòlegs. Doncs recuperen el passat i ens el posen al nostre coneixement. No?
Poso dos referents molt directes, un de molt tòpic i cinematogràfic, que no sabem si d'alguna manera va ajudar algú, diguem-ne, a despertar una certa vocació, el d'Indiana Jones, somriu en Pere, i l'altre, òbviament, el d'Eduard Carbonell i tot l'equip del jaciment, vaja, diríem, més popular d'Espanya hores d'ara. Els dos són,
vaja, són grans impactes que generen vocacions, independentment de que l'Indiana Jones sigui més o menys, diguem-ne, seriós, però
responen,
és molt divertit, a mi també m'agrada molt.
Responen a, anava a dir, a una certa veritat de com funciona la professió?
Bueno, evidentment, tot això que fa l'Indiana Jones de buscar tresors no és la nostra
així.
Funció, el nostre tresor és la història.
Aquesta visió tan romàntica no és, o tan, diguem-ne, tan literària no existeix?
No, però en canvi, aquella idea de que les coses valuoses del passat són col·lectives, propietat de tots i han de ser de tots i s'han de recuperar
sí.
I no han de quedar en mans privades. això i sí. Han de passar a la propietat de tothom i que tothom les pugui gaudir, això que surt a l'Indiana Jones és ben, ben cert. No?
El cas de Tapuerca és un cas molt singular dins la dotació de mitjans.
Sí, molt. Sí. Perquè molt. També és un jaciment extraordinàriament singular, diguem-ne, jaciments amb homínids d'aquesta edat. A Europa no n'hi ha, no n'hi ha. No és només un tema espanyol, ja, sinó que té dimensió continental.
D'acord. Roma. El primer cop que Pere Izquierdo va trepitjar Roma, quan va ser?
Ui, tenia 15 anys, em sembla que anàvem al col·legi. O sigui, vam fer una excursió amb un autocar, vam trigar 3 dies a arribar, va ser terrible.
En aquells moments en què deien que anem a veure pedres, que anem a veure pedres, que era una frase tan, tan clàssica, què li va impressionar en aquell moment en Pere Izquierdo? Perquè, és clar, hem de suposar vocació d'arqueòleg.
Ja la tenia, ja la sí? tenia. Sí, sí, als 15 anys ja estava col·laborant amb el Museu de Gavà, ja havia anat a excavacions a treballar. I...
Vaja, una sí. vocació molt assegurada, ja, no?
Sí, ja portava a la sang.
Que suposo que anar amb la classe a Roma, diguem-ne que en Pere deuria xalar, no sé si els companys de classe van xalar igualment amb el fòrum romà o el Coliseu o a les termes de Caracal·la.
No, els hermanos no ens hi van portar, però jo m'hi vaig escapar amb uns quants, i llavors aquests eren amiguets, diguem-ne, i aquests aguantaven el rotllo.
D'acord.
I jo ja fotia rotllos aquella època, i no sé si ho van passar molt malament, però ho van aguantar.
Què va impressionar més de Roma aleshores, aquell jove de 15 anys?
Em va donar la impressió que estava molt deixat, que hi havia una... i encara ho penso, eh? D'alguna sí? forma espero que no els hi puc dir així de clar, perquè no els agradarà. Em va donar la sensació que tenien tanta riquesa que no n'eren ni ells mateixos conscients del potencial que es podia treure tot allò. Ja en aquell moment ja me'n vaig adonar que allà fallava alguna cosa.
No, doncs ens agafem aquesta reflexió. Quan es té un patrimoni d'aquesta magnitud, això esclar, no es deu poder acabar de mantenir mai, no? No deu haver mai prou fons per poder mantenir això.
En aquests moments és el Coliseu el que manté tota l'arqueologia de Roma. I segurament el nou plantejament d'aquest nou parc sí. arqueològic seguirà sent així. Perquè el Coliseu, ell sol genera 60 milions d'euros d'ingressos, d'entrades. Amb aquests 60 milions d'euros d'ingressos es fa tota la feina de conservació, restauració, excavació, recerca, que es fa tota la ciutat de Roma sencera. No és gaire.
No és gaire.
Per Roma, no.
Per això ho pregunto.
Home, és que imagineu...
Per si és un pou sense fons.
Ah, són monuments que fan alguns 500 i 600 metres de llarg, que alguns tenen parets de 30 i 40 metres d'alçada, i tot això s'esquerda i es fa molt bé, s'ha de cuidar, s'ha d'investigar, cada vegada que hi ha una obra pública fan el metro, i clar, allà no és com a Barcelona, que trobes una vila romana a la Sagrera, no? Allà trobes la vila de l'emperador tal, amb les pintures i les estàtues... És molt complicat.
És un no parar, per tant.
Sí, i tant.
És un no parar. Sí. D'aquella visió del jove de 15 anys a Roma, a l'últim cop que ha anat a Roma en Pere Izquierdo?
Sí, l'últim cop, si no m'equivoco, hi vaig anar pel últim congrés d'Internacional d'Arqueologia Clàssica.
Fa molt d'això, Pere?
Deu fer 7 anys.
7 anys?
7 anys, sí.
Esclar, ara jo diria que estava tot igual.
No. Ui, que va,
ha canviat molt.
S'ha passat moltíssim, es nota, hi ha moltíssimes més coses obertes. La primera vegada vaig visitar el Palatí, per exemple, que forma part d'aquest parc que ara volen crear, que és on hi ha els palaus, no? Si teniu la idea de Roma una miqueta, hi ha els fòrums, després hi ha el temple ple de Venus i Roma, i després hi ha el Coliseu. I llavors, si vas cap al Coliseu des dels fòrums, a mà dreta queda una muntanya, tot està plena de les restes dels palaus imperials. Fins al circ màxim, que està a l'altre costat, que està al costat de l'edifici on hi ha la seu de la FAO, l'Organització de l'Alimentació i l'Agricultura de les Nacions Unides. Doncs tota aquesta muntanya del Palatí, quan la primera vegada que la vaig visitar un arqueòleg que hi estava treballant, no estava obert al públic. Estava tancada al públic. Hi havia unes tanques i allà anaven treballant els arqueòlegs des de feia segles i no es podia ni trepitjar. Era tot ple d'herba i anaves descobrint coses increïbles, però realment et movies per una selva. Comparat amb ara, que t'hi pots passejar i pots veure el despatx on treballa l'emperador August, amb les seves pintures originals, les mateixes que tenia l'emperador quan aixecava la vista. De paper.
L'impacte és important, no?
Sí, no?
L'impacte és important. Allò també s'ha tranquil·litzat molt, s'ha pacificat molt des del punt de vista del trànsit, hi ha més consciència de... diguem-ne, de conservació de tot aquest entorn.
Sí, s'ha anat alliberant del trànsit rodat, però abans... Si et movies per Roma sempre anaves a petar el Coliseu i a més li donaves volta i tot. Ara no, ara pràcticament és una zona que està dedicada a la gent que ho visita i al turisme.
Quan arriba aquesta proposta a la taula d'en Pere Izquierdo?
Bé, jo veig que convoquen aquesta plaça, creen un nou parc. un parc arqueològic del Colosseu, el parc arqueològic del Coliseu, que inclou tots els fòrums romans, inclou el Coliseu, la Domus Aurea, que és la casa que es va, l'immens palau que es va construir l'emperador Neró, i tota la muntanya del Palatí, el Cim Màxim. Sí, és un bon tros, de Roma.
Ens deies que fins ara això gestionava d'una forma separada, cadascun d'aquests àmbits?
Sí, encara ara, diguem-ne, té una gestió separada a través de la superintendència, que és com l'equivalent, diguem-ne, de l'arqueòleg territorial.
Sí.
Però té una gestió encara separada.
Amb un director per cadascun d'aquests.
Sí, sí, sí.
D'acord.
I ara el govern italià ja fa anys que està reformant com gestiona els seus equipaments patrimonials. Ja ho va fer amb la Galeria dels Uffizi, ho va fer amb el Museu de Nàpols, amb el de Caserta, el Palau Reial de Caserta, i ara li tocava a aquesta zona.
A la joia de la corona, vaja.
I publiquen la convocatòria a internet, i la vaig veure i dic, no, home, em va fer gràcia, què vols que et digui?
Et preguntàvem, això no és massa habitual, no? Que una convocatòria sigui tan obert a l'àmbit internacional dins del que és a la gestió pública de les coses. És més propi de museus privats que d'entitats públiques, les convocatòries internacionals?
Cada cop és més normal. Cada cop, fins i tot aquí ja s'ha començat a fer amb alguns grans equipaments, de fer convocatòries ben obertes, no? Pel MNAC, pel Museu Picasso, pel Museu d'Art Contemporani. Tot i així, aquí encara es prima un criteri molt més restrictiu, però bueno, quan hi ha un concurs, per saber si hi ha possibilitats o no de guanyar-lo, n'hi ha prou a veure quanta gent s'hi presenta. Si s'hi presenta molt poca gent, és que les possibilitats de que surti algú diferent del que està pensat són molt poques.
Sí?
Sí. És la clau. Si tu mires, si s'han presentat 85 persones al Coliseu,
sí,
senyal que no està donat. Si se sapigués, això entre cometes,
si
se sapigués que aquesta plaça està donada, aquestes coses corren, llavors s'hauria presentat 4, 5, 6 i para de comptar.
Això l'experiència ho diu, eh?
Sí, això no falla mai.
No falla mai. Per tant, esclar, quins requisits que es demana en una plaça, diguem-ne, d'aquesta categoria?
Bé, demanaven algú doncs, amb coneixements i experiència en gestió de grans equipaments patrimonials i molt obert, fins i tot entre els candidats no tots som arqueòlegs, n'hi ha que són arquitectes, restauradors, però o sigui, es dediquen evidentment al patrimoni, però que no són ni arqueòlegs.
És a dir, gairebé estem davant d'un concurs que posa més en valor l'experiència professional que no tant el currículum acadèmic.
Per això m'hi vaig presentar, també, perquè vaig veure que era...
És bo que sigui així.
I tenia possibilitats, jo crec que sí. Crec que és per un càrrec d'aquestes característiques, que has de crear un equip, una institució nova a partir de coses existents, i has de tenir molta consciència de tot el que està implicat allà dins, que són coses molt diverses. Llavors, algú jove, per exemple, amb una gran experiència en arqueologia, però sense experiència en gestió de personal, tindrà problemes, o sense coneixements de comunicació i de difusió, tampoc no te'n pot sortir. Estem en uns temps on les noves tecnologies ho són tot. Si encara estàs a l'època de la màquina d'escriure, ho tens molt fotut. Realment val la pena valorar doncs, això, la trajectòria íntegra de la persona, més que no que tinguis uns llibres magnífics sobre un tema molt concret.
Quantes persones hi treballen allà?
Bé, no, només en el
dir,
Coliseu...
En el cas que això surti, sí. En Pere Izquierdo estaria al capdavant d'un grup humà...
Bé, la casa d'acabar de constituir, no? La institució. Només en el Coliseu treballen 150 persones. I en els fòrums crec que són unes 80 o 90 més.
Encara em pensava que en diries més.
Sí, no és molt, no és molt. Però també s'ha de pensar que es tendeix a l'externalització. Hi ha molts serveis que es
vaja, presten aquí
a través d'empreses. Sí.
És un bon plantejament, això?
Depèn de què. Les coses que són centrals d'una institució patrimonial jo crec que no s'han d'externalitzar mai. S'han de controlar directament des de dins. Ara, hi ha moltes coses, home, perquè la llibreria has de tenir un dependent que sigui un funcionari. No cal, ni cal que gestionis els estocs de llibres. Agafes una empresa que es dediqui a això i que et gestioni la llibreria i et passi una part justa i proporcionada dels seus beneficis. No?
Ens aturem un moment aquí. Esclar, coneixem, mal que sigui d'una forma tòpica, el caràcter italià. Són un referent en gestió de patrimoni, els italians?
Els italians són un gran referent en conservació del patrimoni. perquè hi tenen el cul pelat, hi tenen moltíssim de patrimoni, i a més hi treballen bé, han tingut sempre un ministeri de patrimoni, del Ministeri del Patrimoni Cultural, separat, diguem-ne, de festes, festejos, altres celebracions, i evidentment n'hi ha prou a manar-hi per veure que ho saben cuidar. Crec que han estat molt conservadors, en canvi, en el tema difusió. Ja tenen el públic, ja ve sol, llavors no t'has d'esforçar. Quan no t'has d'esforçar, tens un hàndicap.
Vaja, clar. Encara que tinguin tota la raó en dir, bé, és que ve sola la gent a Roma.
Correcte, ve sola, però surt més sàvia,
satisfeta, més llesta, surt més sàvia, surt més...
Més bona persona, més conscient de la història de la humanitat.
No n'hi ha prou amb la gent, eh? Clar. No n'hi ha prou amb la quantitat de gent.
I jo tinc els meus dubtes sobre fins a quin punt es pot es transmet ni una part petita del potencial de tot aquest patrimoni tan brutal. No?
D'acord.
Fins i tot entres a internet i trobes més recursos sobre el Coliseu fets per privats que s'han preocupat i s'han dedicat a recollir informació.
Diguem-ne, per apassionats del tema.
Que no en la pròpia pàgina web, que és molt justa i dona dues pàgines d'informació sobre allò. Que a més és una informació que està dirigida... Clar, quan fem una cosa la dirigim a gent que s'assembla a nosaltres. I això és un gran problema.
El gran problema dels investigadors.
Jo tinc sempre molt conscient d'intentar pensar que la societat és molt més diversa, que hi ha gent més gran i més jove, hi ha gent que li interessa i li apassiona el patrimoni, i gent que li interessa...
Aquest segurament ha estat el gran èxit o la gran virtut del món anglosaxó, no? Saber acostar-se, saber difondre d'una manera molt, vaja, rigorosa i a la vegada, diguem-ne, fàcil.
Sí, sí, la diferència és brutal.
És brutal, no?
És que el museu de Londres i un de Barcelona o de Roma. I...
Aquesta és la gran diferència, diguem-ne, entre el món anglosaxó i el món mediterrani, si es vol dir d'aquesta manera.
Aquesta i la que han sabut implicar la gent, empoderar el poble, diguem-ne, sobre el seu propi patrimoni. Jo quan veig un English Heritage amb 12 milions de socis que paguen quota perquè es mantinguin els monuments del seu país. Em fa molta enveja.
Perquè a la Gran Bretanya els museus són gratuïts, no? A Londres els museus són gratuïts.
Els museus públics,
públics
anglesos són tots gratuïts. Tots, absolutament tots, perquè consideren que no hi ha d'haver barreres econòmiques en l'accés a la cultura.
És una bona consideració?
Jo crec que sí, però d'altra banda també és cert que el que no es paga no es valora.
Llavors, estàs... Però esclar, a la vegada ens dius, mira quina quantitat de socis hi ha, diguem-ne, sí, de benefactors, petits i grans.
Sí, sí, sí. Clar, és un altre plantejament.
És un altre plantejament,
una societat, no? Que segurament és més madura en aquests temes. I potser nosaltres tenim més patrimoni que ells, i en canvi
està clar,
no tenim ni la consciència ni els recursos.
En Pere Izquierdo presenta la seva sol·licitud i allò queda, en fi, a veure quan em diuen alguna cosa o a veure quan passa alguna cosa.
Sí, comença a passar el temps, no diuen res. I
això damunt, també és un clàssic, suposo,
sí,
no?
Damunt l'alcaldessa de Roma, que és del moviment Cinque Stelle, diguem-ne l'equivalent als comuns de Barcelona, posa un recurs en contra de la creació del parc del Coliseu perquè no li han donat paper a l'Ajuntament, cosa que també ho entenc.
D'acord.
Que una cosa que està enmig de Roma i que ocupa una part important de la ciutat, doncs l'Ajuntament hi hauria de tenir paper. Però
d'acord, és a dir, l'Ajuntament de Roma presenta un recurs per la creació d'aquest nou ens que aplegaria la gestió de tots, del fòrum, dels fòrums, del Coliseu, etcètera, etcètera.
Correcte, i un altre recurs que paralitza el concurs. Llavors el concurs queda paralitzat i durant uns mesos fins que l'equivalent al Tribunal Constitucional que allà es diu TAR, Tribunal Administratiu de la República, no fa la decisió, doncs tot aquest procés queda aturat. Llavors ens escriuen al cap de 3 mesos dient-nos el procés ha quedat aturat i ja us avisarem quan es reprendrà.
I
resulta que l'email l'envien amb totes les adreces d'email de tots els que ens havien presentat, de manera que ens facilita...
És a dir, allò del correu oculto o dels destinataris ocultos no van saber què era.
No, es van equivocar i...
I va aparèixer en Pere i tots van conèixer tots els candidats i candidates que es presentaven.
Correcte.
Que n'eren 82, o sigui que tothom va conèixer els que hi havia, els que no hi havia. En coneixies d'aquesta llista?
Sí, alguns.
Alguns.
Alguns italians i altres d'aquí. Hi havia una senyora que té un alt càrrec a Madrid, dins del Ministeri de Cultura.
D'acord.
I que aquesta, doncs, ja de moment ja la tenim
a l'hospital. És a dir, tothom va conèixer això i això va crear, suposo també, un altre punt de conflicte.
Home, jo els vaig escriure molt amb un perfil molt pla, dient-los, home, a mi no em sembla gaire normal que faciliteu la llista de tota la gent. Dic, amb la legislació espanyola almenys això no seria correcte. No seria correcte. I hi va haver d'altres que es van encendre més. Els italians són molt passionals i en aquest cas doncs, es van sentir atacats, alguns candidats van ser fins i tot maleducats.
Això va passar a mitjans d'estiu,
sí,
més o menys, i sí, des d'aleshores, des de la publicació d'aquesta llista dels 82, què ha passat? Perquè ara en sou 10.
Sí, no en diuen res més, fins fa... Sí, van publicar un barem, perquè això sí, tots els currículums els han valorat amb un barem que estava absolutament tancat, o sigui, per tant, cada mes que havies dirigit a l'institució tants punts, cada article que havies publicat tant...
Això ho sabíeu tots de bon principi?
Sí, sí, sí. Sí, sí, el barem estava publicat abans de les valoracions. I, bueno, i d'aquest barem doncs, aplicant-lo i també valoraven amb una quantitat de punts la carta de presentació on tu deies doncs, per què et presentaves i què volies fer allà, doncs en quedem 10 i els altres 72 han quedat eliminats. De fet, són 75, però n'hi havia 3 que ja els van rebutjar al principi, suposo no complien la titulació.
O sigui, que ara aquests 10, que són 10 italians i italianes,
9
més
jo,
més per Izquierdo, us heu de...
Ens hem de trobar a Roma aquest dissabte a les 9 del matí, a la seu de la Direcció de Béns Culturals, i a veure, ens fan una entrevista, i d'aquesta entrevista...
És a dir, només hi anireu per una entrevista, eh? Sí. I d'aquesta entrevista n'han de sortir 3.
I aquests 3, la terna, es proposen al ministre, i el ministre tria efectivament el que li agradi més, pel motiu que ell vulgui, no l'ha de justificar.
Entre aquests 10 hem llegit ja l'actual director del Coliseu.
Sí, 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 i el superintendent de Roma també, ja, és el que ho administra tot plegat.
Esclar, vist així un pot pensar, home, no sé jo...
Possibilitats poques. Jo aquí vaig pràcticament me vaig presentar com un joc, dius, a veure si podem.
Doncs, com dirien els castellans, a lo tonto, lo tonto...
Sí, de vegades, quan vas a lo tonto, lo
tonto, quan vas, diguem-ne, sense cap mena d'ambició, al final resulta que bé...
Pot venir, qui sap, no? Jo ho veig molt difícil, efectivament, si el ministre coneix, perquè són col·laboradors del propi ministeri, els càrrecs del propi ministeri, 7 dels 10 oponents, no? Dels 9 oponents, el ministre els coneix, per tant, si n'hi ha algun que li cau...
És a dir, 7 dels 9 són coneguts pel ministre?
Sí, sí, són a càrrecs del propi ministre.
D'acord, el número 8 no és conegut del ministre... El número 9 tampoc ho sabe, i el 10 és vostè.
El número 9 és el conservador d'arqueologia dels Museus Vaticans i el 10 soc jo, sí. Bueno, no estic en posició, és per puntuació estic al 4, en realitat.
Per puntuació estàs al 4?
Sí, però bueno, no, tampoc té molta importància.
No, està clar.
Perquè ara ja no compta la puntuació. Ara
compta estrictament l'entrevista, i l'entrevista sí, és del 0 al 10 i a veure, i a veure què passa. Per tant, el resultat definitiu d'això se sabrà a final de mes, com diuen...
El dia 1 de desembre hauríem de saber-ho. I a veure... El més probable és que això, que guanyi algú d'allà dins. També pot ser que no el puguin ni veure, el ministre, i dir, no, aquest no el puc suportar. O que hi hagi pressions a favor d'un i d'un altre que es compensin entre elles i diguin, mira, ni contents al Vaticà ni contents a la presidència. Aquest de fora...
Ho dic per si en algun moment... Pere Espanter, bé, és un d'aquells pensaments que es poden tenir, eh? Un estranger en aquesta casa on durant tants anys hem de suposar que s'han creat unes inèrcies determinades, com pot ser vist, com pot ser rebut, com pot ser...
Home, no ho sé, segur que amb cert recel, però no? De cara a canviar coses potser seria millor algú que vingués de fora.
Que vingués de vell nou, no?
Sense prejudicis previs, no? Ja ho han fet, amb estrangers. Els oficis els està dirigint un estranger, el Caserta també. Vull dir que
no seria, diguem-ne, el primer cas o el primer referent en això. Això és un càrrec per 4 anys.
Sí. Sí, 4 anys, molt ben pagats, i després ho tornarà a convocar, representa.
Això seria, què? El pas a la jubilació?
No, encara soc jo per jubilar-me.
Quan... Sí?
Encara podria tornar a Sitges a treballar uns quants anys, o una altra banda, sí. Sí, no, jo, a mi m'agrada treballar, no tinc problema.
D'acord, vostè és dels que els agrada treballar fins que la corda...
Ah, sí, sí.
Fins que la corda
tingui. Sí, perquè, de fet, no veig diferència entre el que faig a la fera i el que faig després a casa, perquè tot gira sobre aquest món de l'arqueologia i el patrimoni. el que... no, també produeix.
Tens aquell mal vici de, com que us agrada això, doncs no saps mai on està la línia de la feina i de la línia de la vida.
Sí, ja s'integra, no? S'integra, no? I forma part de la teva personalitat, no? Hi ha gent que treballa i té la vida i la feina i estan separats i està somiant que arribi el divendres a l'hora de plegar i es deprimeix el dilluns a les 8 del matí. No és el meu cas.
Il·lusionat per dissabte? Nerviós? O veritablement?
Mira, encuriosit. Sí, nerviós.
Però està clar que de curiositat se n'ha de tenir, perquè per descomptat que...
Nerviós no n'estic massa, crec que tinc poques possibilitats. I això també t'ajuda a anar més tranquil. Il·lusió, saps que és molt difícil. Encara tinc molta curiositat de saber, doncs, això, com
acabarà tot
com
això.
Com acabarà, com ho pensen fer... Coneix el tribunal, que és un tribunal extraordinari, el presideix a Paolo Baratta, que és el president de la Bienal de Venècia i és exministre d'Itàlia. Hi ha l'assessora de cultura del ministre de França. Clar,
és a dir, des del punt de vista de consideració professional, és un tribunal fora de qualsevol...
Òbviament de luxe, la conservadora d'art europeu del Metropolitan de Nova York, catedràtic d'arqueologia de Heidelberg...
Ara comencem a entendre per què dius que està en aquesta posició ja és un èxit, ja és un reconeixement a moltes coses.
Ho és.
És un reconeixement a moltes coses. A Roma no hi ha mar. Vaja, queda una mica...
Talla a prop,
no?
I tenen riu. I després penseu que el Coliseu té una part submergida. Però el Coliseu va ser construït sobre un estany.
Mira, veus com ja podrem anar a dormir sabent una cosa més? El Coliseu té una part submergida.
Va ser construït sobre un estany. Llavors hi ha una sèrie de passadissos i conductes, els més baixos, que estan inundats. O sigui que encara podrem fer alguna coseta.
Bons fonaments, no?
18 metres de fonaments.
18 metres de fonaments té el Coliseu?
Sí. Sí, sí, per passar tot el llot d'aquest estany i anar a buscar la terra ferma.
Per descomptat que allò que s'ha dit sempre, els romans a l'hora de construir...
Home, encara s'aguanta, i això que li han robat...
Això anava a dir, aquests sí que poden dir que no tenien àvia perquè ens sembla que al llarg de la història poques coses han donat més garantia
i tant, jo tenia un
que
mestre,
les construccions romanes.
Tenia un mestre admiradíssim, amic, que es deia Miquel Terradell, va sempre a mi d'honor de les lletres catalanes, i un gran mestre d'arqueologia. I sempre deia, diu, quan trobeu una paret, si voleu saber si és romana o no, la grateu amb l'ungla. Si grateu la calç, amb l'ungla. Si marxa la calç, és medieval o moderna. Diu, si marxa l'ungla, és romana.
Bona precisió. Aprofitem. Està submergit més a prop del baluart aquests darrers temps?
Sí, aquest any hem seguit treballant en la recerca
en aquesta famosa recerca
la revisió de la carta arqueològica subaquàtica i dels galions perduts. Hem estat fent sondejos i he de dir que hem treballat molt i hem obtingut pocs resultats aquest any.
D'entrada
tenim dubtes seriosos sobre els aparells que hem fet servir inicialment, perquè a sota de Sitges tenim ferro natural. No ho sabíem i ara ho sabem.
Per tant, aquells aparells que servien bàsicament...
Per detectar ferro ens estaven enganyant perquè tenim vetes de ferro a uns 5-6 quilòmetres per sota de Sitges, bastant potents.
I estaven detectant això?
Sí, estan detectant
aquestes
això.
Aquestes vetes de ferro situades a 5 o 6 quilòmetres de profunditat?
Aquest ferro es veu a la banda de Gavà, Sant Boi, a mines de ferro, i és la capa aquesta de pissarres i esquistos del Paleozoic, que hi ha, diguem-ne, sota del gres vermell de Gran Prunyà i del calcari de Garraf. El massís de Garraf està inclinat, uns 30 graus, i, diguem-ne, aquesta capa
entra
segueix per sota, i arriba aquí Sitges. I tenim molt de ferro. No es pot explotar, afortunadament, perquè només ens faltaria això, una mina de ferro.
Però aquest ferro és el que, d'alguna manera, diguem-ne, ha confós els aparells o donen una via...
Ens confon els aparells fins al punt que hem de tornar a tractar totes les dades. I això val bastants diners. I necessitem... Estic buscant algú que ens ho pagui. Un patrocinador. Perquè s'ha d'agafar les dades i eliminar l'impacte natural. De manera que surtin els impactes que són arqueològics. I així podrem afinar si els tenim localitzats o no els tenim localitzats i on els tenim localitzats.
Això és qüestió de fer una anàlisi posterior o de canviar els aparells de mesura?
No, n'hi ha prou. Han passat. Tenim 92 quilòmetres de mesures davant de Sitges de mesures magnètiques, o sigui, com va variant l'agulla
del mesurador.
La mesura que tu camines, diguem-ne, pel mar. És curiós que aquestes masses de ferro arriben a fer canvis visibles de l'agulla. Si algú de vosaltres navega, algun dels oients navega passant per davant de Sitges, podeu fixar-vos que en algun moment determinat pots veure un salt a l'agulla de 4 o 5 graus de cop, pum, que dius, què ha passat aquí, com és que ha girat?
És a dir, si algú surt a navegar allò, no cal dir, perquè tots els vaixells porten brújula, però si algú allò a títol personal, mal que sigui per la processó de la Mare de Déu del Carme, va amb una brújula...
Pot arribar a notar aquests impactes del ferro mineral.
D'acord, és a dir, pot veure que la brújula diu, què està passant aquí?
Sí.
I pot tenir relació, té una relació directa amb aquestes vetes de ferro situades a 5 quilòmetres de profunditat.
Són masses de ferro tan grans que alteren
el magnetisme, el camp magnètic de la Terra.
Sí, sí.
I això és el que ha fet que ara les mesures...
I ens ha donat problemes. Llavors hem intentat treballar en un altre sistema aquest any. M'ha aixecat un plànol.
És que ho dic, com que nosaltres tenim aquella esperança, bé, l'última esperança que ens va donar en Pere, de dir, mira, aquí hi ha això, hi ha aquest vaixell enterrat, això continua sent.
El vaixell hi és.
El vaixell hi és, eh?
Ara,
això no ha canviat, eh?
L'hem de localitzar bé, perquè el que no podem fer és estar movent milions de metres cúbics
de sorra.
I com sabeu, aquí hi ha uns bancs de sorra que es formen sobretot després dels traspassos de sorra cap a les platges, de sorra molt fina i que arriben a 4 i 5 metres de gruix.
D'acord. És a dir, i continua sent, el que ara està per veure és com, on, si la localització era l'adequada o no.
Exacte.
La que s'havia fet era la final.
L'hem de localitzar bé, perquè és que si no localitzem bé no podem foradar i és
d'acord.
Absurd.
Per tant, ara, després de garballar, de suposadament si es troba el finançament i s'aconsegueix trobar un equip que garbelli totes aquestes dades que van donar els mesuradors, a partir d'aquí què s'ha de fer?
Hem d'esperar que ens surtin llavors uns impactes clars que ens permetin retrobar coses. De fet, algun impacte era tan clar que era arqueològic que l'hem anat a veure. El que passa és que era arqueològic molt modern, perquè vam trobar un cable de ser immens que va sortir molt senyalat. Estava enterrat només 60 centímetres sota la sorra i feia més de 8 metres de llarg, no? Llavors, d'un gruix molt considerable. Llavors, el vam notar amb els aparells, o sigui, el mètode funciona.
D'acord. Això en la zona propera o Baluar, on es van trobar els brulots, no hi ha hagut aquest problema?
A tot arreu.
A tot arreu?
Tota la badia de Sitges.
Tota la badia de Sitges té, diguem-ne, aquest
substrat.
Aquest substrat de ferro?
Sí. Sí, sí, sí. Més enllà ja no el trobes, quan t'allunyes més de 2 quilòmetres ja no, sembla que no apareix, però...
Ara és com allò, i tots aquells que se n'han banyat tota la vida han estat sotmesos a un camp magnètic.
Més, tots estem sotmesos a un camp
tots,
magnètic,
però la Terra té... La Terra el té, però vaja, allà el té una mica més.
Modificat, no? O alterat. Sí,
com
sí,
diuen allò, que l'aigua en ferro és bona, les aigües de ferroses són bones.
Sí,
ferroginoses són bones, no?
Sí,
doncs, o sigui que hi ha tot un ampli cinturó, per dir-ho així, d'una veta de ferro en tota la nostra, tota la nostra costa.
Sí, sí, sí.
Per tant, està per veure què ha de donar encara de si aquest estudi.
Llavors, hem agafat un altre aparell que permet, fent menys quilòmetres, menys passades, amb el vaixell del port d'Aigua Dols, doncs, aixecar un plànol del fons marí i veure si hi ha diferències de relleu. I ens hem dedicat a mirar cada petit monticle que hi ha en la part més profunda, ja, la que no està tan coberta per aquests bancs de sorra.
Això també es fa amb un mesurador?
Sí, va,
com aixeques, diguem-ne, un plànol del fons marí? De la mateixa manera que estem tan acostumats a dir, mira, ve un aparellador i ens aixeca un plànol de qualsevol lloc que no en tinguem. És una ecografia.
De fet, és una ecografia. És molt semblant a una ecografia. L'únic que va inclinada i tal com torna, doncs pots anar aixecant, diguem-ne, anar veient 120 metres d'amplada, 60 a cada banda del vaixell,
sí,
que hi ha al fons del mar. Si hi ha alguna cosa que sobresurt, es veu, fa una ombra i la veus, no? I alguns bons vam trobar. Llavors, quan va venir el Tetis, ara al mes de finals de setembre, a principis d'octubre, ens vam dedicar a foradar cada un d'aquests bons.
A veure si veritablement responia.
En teníem 5 de monticles, bueno, de fet 6, però el 6è no vam saber trobar, sortia en els senyals, però al fons de l'aigua no vam saber veure res. I d'aquests 5, 4 eren d'origen natural, i és molt curiós perquè hi havia acumulacions de pedres, però són acumulacions de pedres molt antigues, anteriors, quan el mar estava més baix de 20 metres per sota el nivell actual. I llavors les rieres, quan feien riuades...
Quan el mar estava 20 metres per sota del nivell actual.
Sí. Bueno, això no fa tant, fa 5, 6.000 anys, però... No fa tant, els arqueòlegs diuen no fa tant. Nosaltres, hòstia, 6.000 anys...
Estem parlant amb un arqueòleg.
Nosaltres diuen no fa tant.
Del Coliseu en fa...
De 2.000, misèria.
Exacte, i allà està, com l'aqueducte de Segòvia.
Però de vegades no són conscients de la dimensió del temps. Quan reuneixes en una inauguració dels museus... 30 persones de 80 anys, estàs fent 2.400 anys.
Sí.
O sigui que una persona de 80 anys va conèixer, quan era petit, a una persona de 80 anys, i així amb 30 te'n vas...
I vas fent una cadena.
A l'arriba dels divers. I no són tant 30 persones. Es podrien explicar la història l'una a l'altra.
Ah, no? Està clar, està clar. Doncs, de l'època en què el mar estava 20 metres per sota del nivell actual, hi havia, o hi ha...
Sí, sí, hi ha aquests monticles de pedres que després han quedat coberts de sorra i d'algues de posidònies. I el que sí que hem constatat és el molt mal estat del Parrussà. Se'ns està morint. La posidònia oceànica de Sitges està en perill de mort greu. Està molt fotuda. Molt, molt, molt. I s'haurien de fer accions ja de replantació.
Fotuda per què?
Fotuda perquè primer va patir molt, diguem, l'època en què...
I també t'ho diem per l'experiència, perquè com que habitualment, vaja, en Pere camina tant pel carrer com diguem, es capbussa per sota l'aigua, arran de què?
Primer va patir la contaminació de l'època en la que no es depuraven les aigües, i el gat portava merda i venia de Barcelona, i tot i això ja li va fer mal. Després, els traspassos de sorra a les platges són mortals, perquè dipositen de cop, clar... A la que hi ha un temporal, aixeca, s'emporta de la platja 10.000 metres cúbics de sorra, és que és una bestiesa. I això es diposita un pam a sobre de les plantes i les mata, les ofega. I per si no en tinguéssim prou, ara hi ha una alga invasora, la caulerpa. L'hem trobat quasi tot arreu. És la caulerpa és una alga que es va escapar de l'Institut Oceanogràfic de Mònaco, on la tenien en una peixera, diguem-ne, i des d'allà s'ha anat escampant per la Mediterrània. I és una alga que és tòxica, els peixos si la mengen moren,
sí.
I que aconsegueix desplaçar i matar la posidònia oceànica. I no s'ha acabat de trobar com exterminar-la.
Això gairebé és una història de pel·lícula, eh? A l'Institut Oceanogràfic de Mònaco tenien una alga tòxica, invasora, en una peixera. De la peixera aquesta alga va marxar pel que fos.
Per l'aigüera.
Per l'aigüera, i això ha anat escolant-se, costa cap avall.
I ara és un problema de tota la Mediterrània sencera, molt greu. A més, s'arrosseguen les àncores, es passa d'una banda a l'altra. Si tires l'àncora en un lloc on n'hi ha, per exemple, aquí davant de Sitges,
sí.
I se'n queda una branqueta enganxada,
i ja hi som.
A la que te'n vagis davant de Cunit i tiris l'àncora, i ja n'has plantat una.
Perquè això es deu reproduir
molt
depressa. Molt depressa.
És molt resistent, molt. Inclús si l'arrenquen, s'escampa, perquè se'n va amb el corrent i se'n va amb altres bandes. O sigui que s'arrenca i recollir-la. Un problema.
És més greu això, gairebé diríem, que la investigació, la recuperació del fons arqueològic, perquè ja està.
Sí, la veritat és que, diguem-ne, no és el centre del nostre treball, però a mi em preocupa especialment. Llavors, evidentment, de seguida que ho vaig veure, vaig notificar-ho al Centre d'Estudis del Mar perquè ho comuniquin a la Direcció General de Pesca, i tot arreu que aquí hi ha aquest problema i que està molt escampat.
I per tant, la posidònia, la popularíssima posidònia...
S'està morint. Queda poquíssima. Matetes. Mates separades igual 15-20 metres l'una de l'altra, on hi ha unes quantes fulles que sobreviuen. Diuen, penseu que és una planta que viu fins a 16.000 anys.
La posidònia?
Sí. Sí, sí, n'hi ha a Formentera...
Això és com deia aquell, vostè no és biòleg, però en sap un niu, eh?
Home, vaig a sota el mar i m'interessa veure què aquí trobo.
Fins a 16.000 anys pot viure la posidònia?
O sigui, és l'ésser viu més longeu del planeta. I ens l'estem carregant. I la tenim aquí davant. I no la veiem, però...
Trista vida la d'un ésser viu que porta 14.000 anys vivint i que es mor ara per una espècie invasora.
Sí,
així d'un dia per altre, eh?
És això. I sap greu. A més que és una planta que neteja el mar, que l'oxigena, que dona vida als peixos.
No hi ha solució això ara?
Jo crec que sí, que s'hauria de pensar una solució. Vaja, no és el meu tema.
No, ja.
Però jo crec que s'hauria d'anar a arrencar al màxim la caulerpa que es pugui i intentar... Hi ha mates de posidònia que estan trencades, doncs perquè hi ha gent que ha tirat l'àncora i l'ha arrencat. Trencades ja naturalment, agafar-les i replantar-les. Fer un clot i posar-les perquè intentin allà madrar i viure de nou. I perquè això més fixa la sorra, vull dir que ens interessa a tots. L'aigua més clara, més oxigenada, més peix i la sorra quieta. Això entenc que ens interessa tant com altres coses que són molt més visibles i evidents.
10:57 minuts, la millor època per anar a Roma és...
La primavera, per a mi.
La primavera. Suposo que qualsevol època que no sigui juliol i agost deu ser bona.
Sí, això és, les èpoques de vacances va més no anar-hi.
Va més no anar-hi. I ja no parlo de Pasqua o Setmana Santa, que també deu ser un altre drama, no?
Òbviament, i a més s'ajunta el Via Crucis i tot. No.
De moment aquest dissabte no serà un Via Crucis, però serà una experiència personal per en Pere Izquierdo, aquestes entrevistes que mantindran els 10 candidats i candidates que queden al, com ho dèiem això, al superdirectore d'aquest complex, d'aquest nou complex del Coliseum, els fòrums, etc, etc, que posa en marxa el govern italià. Sort, Pere.
Moltes gràcies.
Vés a saber una mica. Tornem de seguida.